A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, sóc Mercè Milan i estàs escoltant La Ciutat que Cura, un podcast de salut i bons hàbits, gens convencional, una miqueta de musiqueta, alguns ingredients especials i farem que gaudeixis d'una bona estona i no puguis esperar fins a escoltar el següent. I és que La Ciutat que Cura creix, es mou i busca i rebusca fins trobar el punt que farà que moguis el cul de la cadira. Comencem?
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.
Enrere queda un Nadal molt intens que potser encara no l'has paït del tot. Si has començat amb la dieta per cremar el tortell de Reis, el torró de xixona i el pollastre rostit dels Nadals del 2007 o els bocadillos de Nutella de l'hora punta mitja tarda, dir-te que no et vull desanimar, però la dieta potser no és la millor opció. Si em permets, vull fer-te algunes propostes, suggerències i recomanacions que potser, només potser, t'ajudaran a plantejar-te el tema del menjar, la dieta i el pes d'una altra manera. Així que, si deixes que la teva infermera de capçalera s'ocupi de tu una estoneta, podrem gaudir plegats construint el teu propi pla de salut, amb coneixements, confiança i eficàcia. T'apuntes?
Oh, it's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start.
And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart.
Menjar inconscientment sense importar-nos què hi ha en el nostre menjar, perdre el control de la nostra gana, escollir reaccions cada cop més grans o bé utilitzar el menjar per raons emocionals tan senzilles com per alleujar l'estrès del dia a dia. I molts, com aquests i d'altres obstacles, els trobareu només en un lloc, a la vostra ment. Si voleu un canvi real, dir-vos que no serà un tema de dieta, sinó més aviat de transformar la vostra consciència en molts aspectes. Ara bé, si no voleu passar per aquest procés, el millor consell sempre seguirà quedar-nos tancats en una idea limitada del nostre cos. Ser algú que menja bé però de forma rígida, que segueix un conjunt de regles i no es desvia mai, no és tampoc una situació feliç ni desitjable. En canvi, si a poc a poc anem observant, identificant totes les conductes arraigades i autodestructives, podrem assolir un canvi positiu. Si voleu perdre pes, podeu fer dues coses. Posar-vos a dieta, si és que no ho heu fet mai, o fer alguna cosa diferent. El Deepak Chopra, en el seu llibre De què tens gana, diu: posar-se a dieta suposa una motivació equivocada, cosa que, estranyament, portarà a la meta desitjada perquè prenem el camí de la renúncia i del sacrifici. Cada dia suposarà lluitar contra la gana i esforçar-nos per aconseguir l'autocontrol. Paraula clau: autocontrol, relacionada també amb força de voluntat. Us sona? I és que per tenir èxit, la pèrdua de pes ha de passar per un procés agradable que ens ha de satisfer. Sí, ho has sentit bé, t'ho has de passar bé, has de gaudir, has de voler. Perdre pes és allò diferent que passa quan, després que la dieta hagi fracassat, has après alguna cosa i comences a fer alguna cosa diferent. Curiós, oi? En definitiva, si aconseguim tornar l'equilibri, els senyals de gana que ens envia el cos, l'impuls per menjar es convertirà en el nostre aliat en lloc d'en el nostre enemic. Frases com, si confiem en el cos per saber què necessita, ell cuidarà de nosaltres en lloc de lluitar contra nosaltres. No hi puc estar més d'acord. En canvi, un plantejament ment-cos té moltes més possibilitats d'èxit per només sortir d'aquest cercle i acabar com un únic objectiu, trobant el nostre benestar. El cos demana menjar sa. El cor demana alegria, compassió i amor. La ment, coneixements. I l'esperit, autoconsciència. Rimba rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. I és que per perdre pes ens ho hem de prendre a ritme de swing, de jazz, però amb aquella gràcia, amb aquella alegria. Què me'n dieu d'això? Per perdre pes ens hem d'omplir. Si ens omplim d'altres satisfaccions, el menjar deixarà de ser un problema quan mai ho hauria d'haver estat, perquè menjar és una manera natural de sentir-se feliç. Menjar en excés no ho és. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know. No pararia de llegir-vos extractes del llibre d'en Deepak Chopra, però sincerament és un dels llibres que val molt la pena tenir i llegir-lo, sentint i revisant, per no començar una dieta més sense esma, per no tornar-vos a fer mal, sinó per aprendre d'una vegada per totes a ser feliços i omplir-vos de veritat. Dormir bé, reduir l'estrès, menjar de forma adequada, ballar una miqueta, aprendre a gestionar les nostres emocions i gaudir d'una sensació de benestar és fonamental per assolir objectius relacionats amb el pes. Balles? Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean that hugs the shore. Que ara potser et ve de gust prendre una copeta de vi. El cos humà és una màquina complexa i en el sobrepès intervenen hormones com la insulina, el cortisol, la leptina, la grelina o la adiponectina. Entre el seu comportament, entendre'l t'ajudarà a comprendre per què el teu cos no elimina, per què el teu cos reté o emmagatzema més greix, potser, del que voldries. Però el que sí que és cert és que no tothom està en el moment adequat per posar el seu cos a dieta. Si més no, cal saber si el seu cos necessita perdre pes a través d'una dieta, o potser necessita descansar i tenir un son reparador, o potser gestionar una emoció encallada des de fa molt de temps. Així que comencem, com diu en Deepak, amb la puresa, depurant, netejant, menjant aliments nets. Comencem amb energia i equilibri i intentem que aquests tres conceptes formin el nostre eix de funcionament. Cadascú ha de trobar la seva millor manera i la primera porta on ha de picar. Potser necessites aprendre o integrar un son reparador per començar. Potser és millor que comencis augmentant el teu grau d'activitat física. Molta atenció, això és important. Em sé dur amb un mateix, amb exigir solucions instantànies, en veure's ràpidament en el fracàs o en reprimir el que sentim realment. Això no vol dir que t'hagis de fer una atracada de qualsevol cosa, sinó fer conscient aquell sentiment. Molta atenció en ser impacients o desconsiderats. Molta atenció en condemnar la resposta sense pensar-les a fons o a jutjar-se a un mateix. Avui, a la ciutat que cura, tenim una proposta provocadora, com sempre, això sí, per ajudar-vos una miqueta més a ser feliços. I és que el nostre convidat, avui, és el copropietari de l'Alquimista, un restaurant molt especial a Reus, que tal com el seu nom indica, treballa per fer màgia. I és que en Pola per mi seria com el mag Merlí del menjar, perquè amb els seus plats és capaç de transformar-te. Sí, sí, ho dic de debò. Hola, benvingut.
Hola, bon és.
Super, gràcies per la teva disposició
a
venir i a compartir amb tantíssima gent que ens escolta i que estaran encantadíssims de descobrir misteriosament què és això que fas, quina és la sorpresa que la ciutat que cura avui us vol compartir. Però, sobretot, jo agraïdíssima que hagis pogut venir i que tinguis ganes, no, d'explicar-nos què és allò que fa que sigui un restaurant diferent a l'Alquimista. Què em podries dir?
Bueno, primer de tot agrair-vos a vosaltres que m'hagiu convidat.
Un plaer.
I no, res, el que fa que l'Alquimista sigui el que és, penso que en part i sobretot és l'equip.
Uau.
I penso que el que fa que siguem diferents en realitat és que ens hem proposat fer... No ens hem proposat no posar-nos barreres. I no ens importa gaire el que puguin pensar en altres i fem una cuina una mica rebelde, en aquest sentit.
Rebelde i provocadora total. Clar, jo crec que... una de les coses o característiques, no, del vostre equip és que sou molt joves.
Sí, i a les
l'edat màxima, quina seria? El més gran de l'equip?
Penso que sóc jo.
I que tens?
27.
Imagineu. O sigui, el no tenir por a fer coses noves, no? A no tenir barreres, que es pot tenir amb 27 anys, jo penso que no us ho podeu perdre. Com has arribat? Perquè el Pola és graduat en psicologia, però, estranyament, la vida l'ha portat a desenvolupar el seu talent i la seva passió a través, no sé si diria a través de la cuina o a través de la creativitat i tot plegat, no? Què me'n dius? Com has arribat de la psicologia a la cuina?
Bueno, penso que la vida a vegades dona moltes voltes que al principi penses, no pot ser que acabi fent això, però ha sigut així. Vull dir, la psicologia m'ha agradat des de sempre. I també, o sigui, no és que hagi sigut perquè hagi fracassat en aquest camí o perquè no hagi trobat suficients portes, sinó que hi va arribar un moment en què em vaig adonar que la cuina em permetia desafiar tota l'estona i portar-me al màxim de mi sense... Bueno, o sigui, m'agradava més perquè podia veure reaccions directes, podia sentir coses des de molt més a prop, compartir amb l'equip, que la veritat és que fa molt. I al final vaig decidir tirar més cap aquí que no pas.
Quin va ser el teu primer contacte amb aquesta experimentació a través de la cuina?
Bueno, el primer lloc on vaig currar, que va ser el lloc on em vaig quedar els següents 7 anys.
Vas estar a gust.
Sí, claro. A veure, és molt xungo. Era un equip molt gran i créixer allà dins és difícil perquè hi ha moltíssima competència i tingueu en compte que jo vaig entrar que no sabia ni frisir un ou, però sincerament, me van posar... Com que no en sabia, pues me van posar el primer any sencer a fregir ous per a 120 persones.
Uau, deu ser un expert.
Sí. Sí, me vaig fer un expert.
I tant.
Al cap d'un any aixecant-me a les 5 del matí cada dia per fer ous, us ho puc assegurar.
No se te'n cremava ni un.
No, i... Bueno, me'n vaig adonar que era algo que jo sempre sabia, però que mai havia pogut comprovar realment, perquè, bueno, sobretot de la cultura de l'esforç, de que si segueixes fent una cosa una i una altra vegada i tota l'estona igual, arriba un moment que domines allò a la perfecció. I és quan pots garantir una estabilitat. Bueno, me va demostrar moltes coses que no només me serveixen per la cuina, sinó penso que em serviran per sempre. Adaptar-me, perquè en una cuina no tot està calculat i moltes vegades contínuament has d'estar improvisant. I t'ensenya a ensenyar el teu cervell a improvisar.
Ostres, això vol dir control relativament fora. O com a mínim contemplar que el pots perdre en qualsevol sí. moment, no?
Sí. I sorprenentment quan a veure, arriba un moment que prioritzes més diferents coses, o sigui, prioritzes més el fet de que tu t'has pogut adaptar a aquella situació que no passa al resultat final, que a vegades no és el que esperes o no és del tot agradable, o... però bueno, arribes a la conclusió de que estàs millorant.
Clar, però això vas arribar tu, no tothom en una situació de pressió, no. Com és una cuina o com és un entorn laboral, arriba aquesta fluïdesa adaptativa.
Que... No, molta gent se queda enrere.
Exacte, que és molt difícil de sostenir, no tothom té eines, no?
No.
I has de tenir molt clar que vols estar allà en aquell entorn també, suposo.
A veure, en el meu cas va ser perquè ho necessitava, o sigui, jo vaig entrar en una cuina... però podria haver entrat en qualsevol altre sector. O sigui, no...
Casualitat.
Sí. De fet, va ser així, però... un cop li vaig agafar el gustillo... no vaig voler sortir mai.
Ostres, això ho puc dominar. Això es pot millorar.
Sí, sí.
I com vas començar a aprendre amb cuina? Ho vas fer paral·lelament a la carrera o com et
no,
vas formar?
No, jo estic superagraït i sempre ho estaré de que... el meu ex-cap me va, vamos, machacar a tope. I vaig aprendre un munt perquè... o sigui, jo també posava de part meva, però... o sigui, jo agraeixo que m'hagi pogut ensenyar i que hagi tingut la paciència de fer-ho. Perquè la liava. O sigui...
fent-nos ferrats. Sí.
I, bueno... quan, o sigui, jo feia la meva feina i cada vegada que podia... que era pràcticament cada dia, pues me quedava una estona més a aprendre una altra cosa. I clar, tots dos sortien beneficiats perquè jo aprenia i a la vegada pues, ell tenia menys feina. I cada any anava passant per diferents partides, per anar a aprendre-les totes, i al cap dels 7 anys, pues...
7 anys, que passen ràpid.
Sí.
Clar, aquí vosaltres pensareu, no? I com és que la ciutat que cura convida un restaurant a que ens parli del seu procés i del procés creatiu? I jo us faig una introducció que parla de com ens relacionem amb el menjar. I és que ja sabeu que la ciutat que cura té aquesta ànima de desfer creences establertes o tòpics o trending típics, perquè realment n'hi ha molts que ens fan mal. I una de les coses que a mi no m'agrada personalment és que d'alguna forma es generalitza això que el Pol ha comentat, no? Que la cultura de l'esforç en la gent jove no existeix. I avui us vull demostrar que no és així. Primera, perquè tenim el Pol, ja veureu la seva trajectòria, i segona, perquè tenim l'Anna. L'Anna Mirabete, psicòloga, especialista en sexologia, que també farà la seva aportació. I tots dos són una gent creativa i corranta, com no us podeu imaginar. Així que, lluny dels tòpics, aprenem de les generacions, tant de les que tenim al davant com de les que tenim al darrere. Però donem valor a totes i cada una d'elles. I així, com a persones, podem créixer.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.
I com no podia ser d'una altra manera, presentem amb aquesta cançó a l'Anna Mirabete, psicòloga, especialista en sexologia, que gràcies a ella i a les seves instruccions de com conèixer el cos, com conèixer la nostra mentalitat i com aprendre, jo vaig conèixer el Pola. Anna, benvinguda.
Hola, gràcies.
Gràcies a tu per ser aquí i per fer l'esforç de venir en plena formació d'exàmens i en ple màster, nou màster. I res, preguntar-te, què és el que et va cridar tant l'atenció a tu del menjar que fa el Pola, de l'alquimista?
Uf, moltes coses. Bueno, primer que tot, jo també agrair que m'hagis invitat.
Un plaer.
I també dir que, bueno, avui vinc una mica, com et vaig dir, com a clienta habitual de l'alquimista i també com a col·lega del Pola, no? Llavors, bueno, la meva visió estarà una mica sesgada cap a positiu, però bueno.
Sí, però jo la puc contrastar, sí. O sigui, jo la corroboro, jo vaig picar de ple.
Sí, és veritat.
Així que tu l'explicaràs millor que jo perquè ho has pogut d'alguna forma experimentar més vegades. A causa del confinament jo encara tinc pendent portar la meva família i els meus amics, però no trigarem gaire.
Jo, una de les coses que m'agradaria comentar és la sensació que tinc a l'entrar al restaurant sempre, o com l'experiència, no?, d'anar al restaurant. Pots anar un dia amb molt atabalat, com molt estressat, com ens va passar aquell dia, no?
Sí.
Que estàs en un estat com de, ostres, la vida, no?, corre cap amunt, cap avall, no sé què, però és que és entrar allí dins i és com que es para el temps, no? O sigui, la sensació és com de, ostres, vinga, menjar, i vinc, bueno, més que menjar,
no.
Vinc a l'experiència.
Jo no sabia, jo creia que anava a menjar, però... Però el Pol ens va sorprendre primer perquè allí és el que dius tu, sembla que es pari el temps, tot és un altre ritme i la sensació de que vinc a menjar la perds quan et posen el primer plat.
Així.
És així, no?
Així és, sí, sí.
És una cosa molt, molt curiosa.
Sí, perquè impacta, no? És a dir, tu, bueno, vens amb una idea de a veure què passa, disfrutaré, provaré nous sabors, però, clar, des del primer moment... el que fas, doncs, bueno, impacta, no? La sensació és com de, ostres, això què és?
Això què és? Això és el primer, això què és? Aquell tomàquet farcit de gorgonzola on s'injecta una salsa d'alfàbrega, potser, no ho dic bé, Pola?
Sí.
Quin nom té aquest plat?
Aquest es diu tomàquet.
Tomàquet, sí, però és que tu dius tomàquet i el que veus allà no et semblaria pas que és un tomàquet ni que tindrà gust a tomàquet amb gorgonzola, però és que el millor és quan t'esclata la boca allò.
Uau.
I de sobte és com si t'haguessis pres un brevatge i tot el que portaves del carrer s'ha esfumat, ha fet fum i ha dit... Mumbai.
Sí, i a més hi ha molts plats, no, que tens que juga amb això, amb aquesta explosió, com de la Mercè de bueno, no sé, doncs que se't posa a la boca algun ingredient i de cop dius, ostres, com que ha passat, quin sabor, no? I quina sensació també més nova, perquè bueno,
sí.
Jo no l'havia experimentat
sí.
Mai.
Vaja. Què és el que pretens quan fas això, Pola?
Bueno, a veure, la nostra cuina... I parlo de la nostra perquè tots, de fet, som partícipes, vull dir, no és que només ho faci jo, però tot el que fem és, va molt en... O sigui, el que pretenem és transmetre els sabors més purs. I per poder fer-ho, juguem molt amb contrastos. Llavors, no agafem coses que tenen gustos que es puguin camuflar, sinó que anem a gustos molt forts... I juguem sobretot amb els extrems, amb acideses superaltes, amb salats, amb amargs i llavors els contrastos fan que el gust final s'equilibri, però al mateix moment ho notes tot.
Sí, sí, és tal qual, eh? Però, clar, a mi m'encurioseix moltíssim quin és el procés creatiu abans no s'arriba a aquesta conclusió, perquè darrere deu haver una feinada tremenda.
Bueno, nosaltres tardem més o menys uns 2 mesos en canviar tots els plats i ho fem de manera contínua, a vegades amb menys temps. I ens hem adonat, o sigui, al principi la nostra excusa era fer-ho perquè la gent no s'avorreixi, però és que ens hem adonat que el que s'avorreixen al final són altres i això canviem tant. I, bueno, això és així. I llavors, el dia que nosaltres estrenem la carta, que és cada 2 mesos aproximadament, ja estem treballant en la següent. I alguna vegada es queda alguna cosa que no està del tot acabada, llavors la deixem per la següent. I contínuament estem en aquest procés de provar coses. Ho provem tots, de diferents maneres, fem els canvis, agafem gent que no coneixem de res i els hi donem a provar.
Sí. De conillets.
Sí, provem.
Home, a mi el que m'ha agradat molt, això que dius de que potser inicialment ho fèieu perquè la gent no s'avorrís, perquè, però realment el que heu vist és que els que s'avorriu sou vosaltres, no? Sí. I jo suposo que aquest desig d'innovar, de crear i de generar constantment és el que arriba d'alguna manera en els plats que feu.
És el que fa que evolucionem i seguim creixent, si no... O sigui, nosaltres... Jo cada vegada que cuino el mateix plat 10 vegades ja no tinc les mateixes sensacions i he de fer algun canvi. I quan estic sol ho faig, però clar, també afecta tot l'equip quan faig algun canvi així improvist, però és que ho he de fer, llavors. I moltes vegades... O sigui, improvisem canvis i moltes altres són més calculats, però pensem que anar canviant és la millor manera de no estancar-se i seguir creixent, perquè si no arriba un moment en què
bueno, t'avorreixes i que aquest procés creatiu que neix dins deixa també de treballar, si no el fas anar, no? Suposo que...
Sí, s'oxida.
Exacte, sí, sí.
En relació a això que deies, Pola, jo et volia fer una pregunta, no? Perquè abans deies que per tu no era tan... O sigui, que no t'importava tant el resultat, sinó que per tu el que era important era tot aquest procés de creació i com d'improvisar, no? Que això és el que tu generava moviment,
sí,
el que tu
també
et feia
disfrutar. De passar bé.
Clar, on tu disfrutes, no? Però a mi em crida l'atenció, no? Em posa una mica com a la teva situació, però clar... De com deu ser, no? Aquesta sensació de tu tenir una idea, no? I veure com s'elabora i com acaba en forma de plaer al final al plat, no? I que tu veus que la persona acaba disfrutant d'allò. O sigui, veus com des d'una creació acaba arribant. Això deu ser molt gratificant, entenc, no? És com...
Sí, és lo mío, és lo mío.
Això és brutal, això és brutal. O sigui, amb un paracetamol pots arribar a treure mal de cap, però és que amb els plats del Pola pots produir moltes més coses. Vull dir, clar, aquí és on ve la màgia, no?
A veure, és que nosaltres no ens plantegem mai... Penso que el ser humà ja fa molt de temps que no surt per alimentar-se, sinó que surt en busca d'altres sensacions. I nosaltres ens hem proposat... no cal que siguin agradables, sinó intentem provocar algo i ja està.
Ja, aquí a mi em suggereix una pregunta, no? I és per què aquesta necessitat de provocar sensacions? Creus que la societat està avorrida o està necessitada d'adrenalina i emocions fortes? O què passa?
No sé si la societat...
Com ho has intuït, no? Com has vist que la gent necessita això? Perquè està clar que ho necessitem. O sigui, sí.
I nosaltres també. Nosaltres des de dins provocar sensacions és molt necessari per nosaltres. Perquè...
Per tu. Per al vostre equip, no, perquè jo potser no necessito provocar sensacions, no? Però si sentir-les o les puc provocar d'una altra manera, però en el vostre cas, com vau arribar? Potser perquè vosaltres ho necessitàveu o perquè vau detectar que hi havia aquesta mancança? Per què?
No, penso que és més per naltres que no pas per la gent. Però A veure, la gent també li agrada, ja veurem, tots contents.
Sí, 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 home, és el mecanisme aquest de potser fent el que t'agrada i fent una cosa que et surt natural, realment crida l'atenció simplement perquè és autèntic i està fet des de dins, no? Amb aquella passió i amb aquelles ganes. Anna, a tu et volia preguntar, no? Tu què en penses? Per què creus que la societat d'avui en dia necessita sentir? I estem com així, no? Com, oh, tot ha de ser intens, tot ha de ser... Per què ens fa falta?
Doncs no en tinc ni idea. Però sí que és cert, no? Que necessitem com aquestes emocions fortes. Com sembla que lo tranquil, lo reflexiu, lo sí. calmat, lo dialogant, lo... no sé, lo lent, no? Tot això no té cabuda, és com, és avorrit, no? És avorrit, és com, no, necessitem emoció. Que al final pot ser una emoció que pot ser més momentània i més intensa, però no té per què ser més gratificant. Ara, no en relació al teu menjar, no? Però em refereixo que poden ser emocions més fortes i més intenses, però que no deixen de ser més efímeres, també pot ser, no? Però vaja, no sé, en relació a això i el que deia abans el Pola de, i el que deies tu de provocar, no? A mi també el que em crida molt l'atenció és que no jugues només amb el sentit del gust, és a dir, no és només que els aliments tinguin un sabor bo, que estiguin ben elaborats.
No,
sinó...
és que aquí estem parlant d'altres conceptes que jo no sé explicar tant, perquè...
No, aquí hi ha com una explosió de sentits, no? De que estan molts sentits en joc. Està la vista, està l'olfacte, està el gust, falta el tacte, ja t'ho he dit alguna vegada, però estan tots allí, no? I també jugues amb la percepció en el sentit de com... de l'impacte, per exemple, hi ha un plat que és aquell croissant que sembla una...
Que és un croissant.
És un croissant
mini,
que és una patata.
Que és una patata brava.
No? Però... I juga en aquest joc de com...
De que sembla que et vagis a menjar un croissant sí. per esmorzar, però clar. Resulta que té un sabor de patata brava que, clar, dius, oh, m'ha enganyat.
Clar, i aquesta sensació de...
Però que bo que està.
Clar, aquesta sensació de, m'ha enganyat, ja està provocant una sensació a la persona, no? Que veus un plat, unes patates braves, i potser dius, patates braves, ja està. Però veus això...
Veus un croissant i dius, venga, un croissanet, que bo, i no. I, ostres, sí, ja no me'n recordava del croissant.
Això està molt ben pensat. Aquí també hi ha una intenció, no? I t'agrada jugar amb això, imagina.
És molt divertit. O sigui, presentar coses que no tenen res a veure amb el que acabaràs menjant. És com... Elimines tot el que una persona pot imaginar que seria un plat abans que el portis i causar sorpresa.
Total, sí, perquè sí. Aquest factor hi és al 100%.
Pot o no pot estar bo, però almenys... T'ha sorprès, per tant.
I a més a més, jo garanteixo que està bo. Ja de per si sorprenen els noms de la carta, és a dir, tu amb la carta no saps el que menjaràs, gairebé ho has de preguntar i te n'has de refiar, és així, però clar, el factor sorpresa encara s'augmenta i s'incrementa, no? I després, clar, és com... Jo recordo els postres, com ja, vamos, l'èxtasis total, amb la presentació, amb l'explicació, amb tot el format creatiu d'un postre que se't dibuixa a la taula, no? Com vau arribar a la conclusió d'aquell postre?
Bueno, aquell postre que fèiem a Llavorens...
A Llavorens, ja no el feu?
Ja no, aquest no el fem.
Oh. Ja no tornarem, doncs, Mercè.
Bueno, ens vam dedicar durant uns mesos just abans de fer aquest postre a fer uns quants cursos de dolços i de més, perquè pensàvem que en aquest aspecte no estàvem prou formats, i tot i que fem sempre formacions en tots els àmbits, ens vam concentrar durant 4 mesos a fer un munt de cursos de postres. Llavors vam arribar al confinament amb molt de temps lliure i amb moltes coses noves apreses que no sabíem com posar-les al plat juntes perquè deixaven de tindre sentit algunes vegades. I vam dir, i si passem de fer postres als plats? tenim taules grans, vull dir. I és vam aprofitar...
Explica'ns una mica, perquè algú que no l'ha tastat o que no l'ha vist i que se pugui imaginar. Ja us dic que tot el que us pugueu imaginar serà res amb el que us trobareu si el torna a repetir. Però, clar...
Bueno, era un postre on intervenien diferents textures, diferents elaboracions, i que lo divertit era fer-lo allà a la taula.
Sense plat.
Exacte. Mentre expliquem cada textura i com l'hem fet. I...
Sí, et deixes el detall, que era fer-lo allà a la taula, on tu estaves menjant, com si la taula fos una pissarra. I les textures estaven projectades amb una sèrie d'utensilis que permetien dibuixar. I la taula tenia com un plat transparent gegant, però allò era una pissarra. Així que imagineu-vos una pissarra vileda que anem omplint i dibuixant i anem fent un quadre amb tots els sabors i textures que després necessites un pinzell o una espàtula. Ja no me'n recordo quins eren els estris per menjar-s'ho, i que has d'anar ramblant i rellepant allí i la taula i la pissarra per anar barrejant els sabors, no?
I fa com a pena i tot, perquè
sí,
dius, és
perquè
que aquí
t'han xulíssim.
Fet una obra d'art impressionant, no? Això és un Pollock, i dius, i ara he de destrossar això, no?
Oh, i tant, sí, sí, sí. A més, és que t'ho han explicat amb tant de carinyo, amb tanta dedicació, no? Mira, ara posarem aquí, jo no sé, els ingredients, no els puc recordar, tots boníssims, això sí, però clar, és l'explicació que tu ja et vas imaginar, ostres, que bo que estarà, però encara no arriba el moment de menjar-t'ho, perquè continua el procés creatiu, i quan ja l'han acabat, dius, ostres, ara quina llàstima, amb lo xulo que ha quedat.
Ara s'ha de destrossar.
És el que hi ha.
Ostres, quin nom tenia aquest postre, Pola?
Crec que tenia... Era senzill, el nom.
Sí, el nom era senzill.
Postre en textures o algo així era.
Sí.
Crec que sí.
Sí, sí.
No ens vam menjar gaire el coco amb el nom.
No calia. El plat ja tenia textura per si mateix, nom i cognoms, Jo. No sé, què és el que més et satisfà de fer aquest tipus de cuina, Pola?
Sorprendre. És el que més... O sigui... Personalment, no és, o sigui, la cuina que fem no és la cuina que jo menjo a casa.
No, està clar, m'imagino, perquè és una feinada.
No, però, a veure, de tot és, o sigui, jo sóc super senzill, jo em faig uns ous i s'acabó.
Ja sabem que t'agraden els ous ferrats.
Sí, sí.
Que saps fer molt bé.
Però és una cuina que m'agrada molt de fer. I penso que és una cuina força tècnica, però que no deixis de tindre en compte els sabors. Els sabors penso que és el més important si algú es dedica a cuinar. Vull dir, això és el que no es pot perdre mai. I penso que és una cuina que em permet a la vegada conservar tots els gustos, que la gent ho pugui provar tot i que sigui divertit.
Això que acabes de dir és molt important perquè quan les persones sovint comencen a fer una dieta o a menjar de forma saludable, jo crec que es perd aquest sabor i acaba tot sent molt avorrit. I el fet que aquests aliments saludables presentats de forma avorrida siguin així, fa que precisament allò no satisfagui. Ja no pel valor nutritiu, sinó perquè no aporta aquesta sensació de plaer. I et menges allò i dius, sí, és saludable, però, ostres, menjaria unes patates braves, perquè aquí falta una mica d'aquella picantor, d'aquella alegria, no? I el circuit aquest de satisfacció que de forma natural podem obtenir a través del menjar es perd quan es passa a una rutina de menjar avorrida. Perquè jo crec que, d'alguna forma, és una necessitat poder enriquir, no?, aquesta experiència de satisfacció durant el dia. Què me'n dius, Anna?
Bueno, a mi el que m'ha vingut, no?, quan parlaves de... Bueno, el Pola parlava del gust, de la qualitat dels plats... M'ha vingut també el preguntar, no?, la quantitat de temps que cuine, o sigui... Hi ha plats com la carn, no? que té una elaboració molt alta, no? O sigui, un temps d'elaboració que a mi és algo que em va fascinar quan ho va dir.
Sí, bueno, nosaltres hi ha plats que porten unes coccions super llargues per arribar a unes textures concretes que poden arribar fins a les 50-60 hores tranquil·lament. I ja però això no és lo complicat, perquè tu deixes que faci i ja està. Però hi ha d'altres que sí que necessiten molta dedicació, perquè porten molts passos i t'has d'esperar a que un pas s'acabi completament, perquè hi ha algunes coses que necessiten ser congelades en alguna part, de, per exemple, dels processos, per després poder fer un bany, per exemple.
Clar.
I, bueno, sí, que temps.
S'ha dedicat temps i suposo que això és el que ha portat a que aquest restaurant es digui l'Alquimista, perquè sembla més un laboratori que no un típic restaurant. Ja us ho dic ara, ja us ho dic ara. I des de fora pots veure part de la cuina a la part de dalt i dius, això és una oficina, un laboratori? O... No? I és molt així, però clar, realment arribar a produir aquests plats requereix tots aquests processos que són ja, no sé si químics, bioquímics, orgànics, com dir-ho.
Químics segur.
Químics segur, seguríssim, no? Jo, quina és la nova carta? Dóna'ns alguna pista del que teniu ara.
Bueno, ara portem uns quants dies que vam estrenar uns nous menús que tenen una mica de tot. Estan més enfocats cap a l'estació en què estem.
Molt bé, molt bé. La medicina xina us felicitaria.
Sí, és important tindre en compte
sí, i tant.
Les temporades de les verdures, que és quan són més bones, més saludables i a més són més barates, vull dir.
Sí, sí, bueno, i a més el cos està més necessitat d'allò que té a mà, i tant.
I... és un menú en què actualment estem fent dos, un que és una miqueta més curt i l'altre que són 10 passes. I hi ha de tot, hi ha una mica d'espectacle.
Uau, espectacle de sí. Quin tipus?
Bueno, és que prefereixo no explicar gaire. Val. Perquè llavors...
I el, si nom, no és... el nom dels menús, també?
Bueno, sí, no? els noms no han canviat gaire. Tenim el Fi sí. I l'Omega, que és més llarg.
Mhm. D'acord. Hasta ahí podemos leer, chicos, chicas. L'altre és demanar hora, directament. Bé, ara vull posar una miqueta de musiqueta per introduir un altre concepte.
Feliç per tantes coses que no m'hi caben en aquesta cançó. Vull dir-te, vull agrair-te, vull explicar-te allò que sent el meu cor. Gràcies per les copes i pels teus petons.
Agrair-te que hagis compartit aquestes intimitats de restaurant, però sobretot dir-te que, ostres, una sorpresa haver-te trobat en el meu camí gràcies a l'Anna i supercontenta de trobar aquesta creativitat efervescent. I Anna, què és el que a tu, com a terapeuta, recomanaries en algú per anar a veure el Pola?
Bueno, és un moment, a nivell terapèutic, com una mica el que he dit al principi, que és un moment que es para el temps, no? I és un moment de presència, perquè estàs allí i llavors no estàs tan capficat amb lo mental, no? Bueno, no sé què veguis en la teva parella i estigueu discutint, llavors sí, però si vas a lo que vas, que és a menjar, es para el temps, llavors pots gaudir, pots disfrutar, no? I això és terapèutic, vull dir, millor que anar al psicòleg a vegades.
Exacte, és una eina terapèutica quan realment no? Pot ser que facis de psicòleg amb el menjar? Pola?
Ho he intentat, però no em surt.
Com ho has intentat?
No, és broma. No ho he intentat.
Jo crec que ho has aconseguit, perquè la gent quan ve a veure't fa molts canvis i no se sap per què. potser la intenció amb la que cuines acaba arribant, o potser el teu procés de desconnexió mentre cuines acaba produint un menjar essencialment pur. Bé, com ja sabeu, aquí a la Ciutat que Cura tractem d'establir noves connexions neuronals que obrin maneres diferents d'entendre la salut. I si anar a l'alquimista us pot ajudar, jo us convido a anar-hi. Entendre com funcionen les persones, entendre com funciona el nostre cos, deixar-te sorprendre, desfer creences obsoletes, ajudar-te a silenciar la teva ment, com diu l'Anna, ajudar-te a connectar i escoltar també el vostre cor. La vostra ànima és el secret de l'èxit. Què me'n dieu de la creativitat com a necessitat vital? Tothom és creatiu? Podem arribar a ser-ho? La creativitat s'entrena, Pola? Anna, què me'n dieu?
Bueno, jo no sé si tothom és creatiu o no, si tothom pot arribar a ser creatiu o no, però sí que és veritat que hi ha persones, no?, que tenen més tendència a la creativitat, hi ha més persones que tenen més tendència a més lo executiu, potser, no? Ara bé, no crec que sigui algo determinant, és a dir, no crec que hi hagi persones d'una determinada manera i que no puguin...
que no puguin
com
expressar.
Sí, i entrenar la creativitat, no? Uh-huh. Llavors, penso que sí, que és algo que es pot entrenar, tot i que hi haurà persones que tindran més facilitat que altres com qualsevol habilitat. I penso també que, sobretot, una etapa molt important per entrenar aquesta creativitat és a la infància. Què passa? Que jo penso que a nivell educacional, almenys aquí no es valora massa la creativitat. És a dir, se dona més importància a l'escola al que sabem i al que tenim que no al que som i a la capacitat de crear, no? Que és algo molt, molt vital i molt maco, però no es valora ni reforça. De fet, inclús a vegades es xafa aquesta creativitat i no es potencia. I és un moment molt important pel desenvolupament, no?
Tota la raó. Jo penso que precisament, no, és molt trist que això passi i que els nens quan acaben primària, els nens i les nenes, siguin menys creatius que quan van començar. I això és una realitat en general, perquè el sistema encaixona molt. Llavors, clar, volia fer referència en aquest tema, Pola, perquè, clar, com tu has arribat a connectar amb la teva creativitat després d'estar dins d'un sistema educatiu rígid, no?
A veure, no només és el sistema educatiu, també les cuines habitualment se sol valorar molt més l'execució estable que no pas la part creativa, perquè a la part creativa només se dedica una persona de l'equip, normalment que és el jefazo, i és que hi decideix tots els plats i a partir d'aquí pues, tothom els ha d'executar. I penso que el més important i el que fa que la nostra cuina sigui així és aquesta rebeldia en aquest sentit, tots creem. I des del meu punt de vista penso que la creativitat és algo que mai es perd, perquè l'únic que és necessari és la confiança en si mateix. I molta gent que arriba, per exemple, amb la que he treballat, al principi són molt menys creatius i amb el temps se desenvolupen més quan tenen més confiança i quan tenen l'oportunitat de fer-ho. És algo que sempre està.
Creus que per la creativitat i per desenvolupar-la hi ha d'haver una base de coneixements?
O no necessàriament. No té per què. Potser uh-huh. És algo natural. Uh-huh. Ser creatiu és algo que ens surt a tots. I no...
A tots els que no tenim idees prefixades, vols dir?
Sí, és deixar-se anar.
Ostres, Agraïdíssima, Pola, que hagis vingut aquí.
I moltes gràcies a vosaltres, de estic supercontent.
Gràcies. Jo estic supercontenta i esperant que ens desconfinin municipalment per anar a gaudir de l'alquimista i de la nova carta amb moltes ganes. Anna, superagraïda també d'haver-te tornat a tenir aquí.
Igualment.
Gràcies per participar i compartir. I dir-vos que trobar la llum a l'interior, recollir-se i esbrinar on som i on volem ser, ens ajudarà a ser més conscients també del que mengem i també del que som. Diu Andy Pak, tu no ets el teu cos, ets el creador del teu cos. Has creat el teu cos fent servir pensaments conscients i inconscients. Per tant, pots crear un cos nou prenent decisions conscients. El teu cos és un verb, un procés, no un nom, un objecte fixe. El cos es recicla contínuament, gairebé en la seva totalitat. La pell es recicla un cop al mes, l'esquelet cada 3 mesos, el fetge cada 6 setmanes. Encara que els òrgans conserven la mateixa forma, el cos i ells estan canviant constantment els seus components fonamentals. Per això, el teu cos és una acció i no un nom.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
L'equilibri ha de ser sempre més atractiu que les alternatives. Deixar la lluita creuada de pensaments per arribar a una elecció conscient. Trenca el bucle tòxic i els missatges contradictoris i tingues clar aquests 3 principis. Per canviar el cos, primer, canvia la teva història. Totes les històries giren al voltant del desig de ser feliç. Si trobes una manera de ser feliç que no sigui menjar en excés, el teu cos tornarà naturalment al seu estat d'equilibri. Passa a l'acció. L'equilibri senta bé. Prova-ho. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Creix, madura i responsabilitza't. La consciència ens diu el que està passant realment. Quan sabem el que està passant, podem trobar una solució. Les solucions només són una opció. Prendre la decisió encertada porta a emetre nous missatges químics i aquests missatges s'imprimeixen com a nous camins en el teu cervell. I et convido a tenir una proposta més positiva i facilitadora. Pensa que et vols mantenir saludable. Pensa que no vols contribuir al procés d'envelliment. Potser així és més fàcil. Pensa que vols sentir-te més lleugera, més lleuger i amb més energia. Pensa que si vas a l'alquimista, refrescaràs els teus sentits. Envia missatges correctes al teu cos i augmenta el teu benestar. No em cansaré d'animar-vos a gaudir amb la màgia de l'alquimista a Reus i experimentar la vostra màgia interna. Obriu les finestres i ventileu la vostra ànima. Traieu la pols, deixeu que el cos s'expressi i recordeu que el feu vosaltres cada dia. Tu com el vols? O millor, tu com et vols?
be if so good.
Això ha estat La ciutat que cura d'avui. Fins aviat.
A continuació escoltaràs... Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.